Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de cel variable, matí fred i temperatura màxima al voltant dels 15 graus en un dia amb sol i també alguns intervals de núvols.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dilluns 28 de febrer del 2022. Avui ha estat el meu últim bon dia des de Pals, aquesta frase amb la que cada dia des de fa 6 anys us despertem aquí al Supermatí. A partir de demà m'incorporo com a director de Ràdio Palafrugell. Per algú que estima la ràdio i el periodisme com a servei públic, no hi pot haver un repte professional més bonic que aquest, i per això vull dedicar aquest Supermatí a l'equip amb qui vaig començar el camí a Ràdio Capital ara fa 8 anys. Miquel Quaranta, en Martí Seguer, en Marc Clapés, l'Alba Conillera, en Josep Lluís Vidal i en Juli Pedrero. Avui tenim un dia molt farcit, així que deixeu-me que comencem ja el programa i els comiats els deixem pel final. Són les 8 i 1 minuts. Això és la Ràdio de l'Empordà. És hora de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital, més plena, més divertida, més unida que mai. Són avui en Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
La Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
Ajuntaments i entitats del Baix Empordà rebutgen el conflicte a Ucraïna. És la reacció local d'una crisi que ja fa 4 dies que dura. Avui encarem el 5è dia de guerra a Ucraïna, amb els fronts bastant aturats, perquè sembla que les forces russes no estan podent aconseguir avançar en quant a la batalla entre les ciutats. Una guerra urbana és complicada sempre per l'agressor, i en aquest cas també ho està sent. Doncs, com dèiem, els primers ajuntaments i entitats del Baix Empordà ja han expressat el seu rebuig al conflicte.
Alguns d'ells han estat els ajuntaments de Begur, Palafrugell i Palamós. A més, els serveis de salut integrats del Baix Empordà s'han adherit a les manifestacions en contra de la guerra entre Ucraïna i Rússia.
I aquests dies ens estem preguntant aquí a Ràdio Capital quina utilitat tindria Radio Liberty en l'actual guerra.
Durant la Guerra Freda no es va poder crear cap sistema per interferir la senyal d'ona curta que emetia Radio Liberty des de la platja de Pals. I el mateix podria passar actualment, ja que no es tractava només d'emetre amb molta potència, sinó que les ones sortien des de Pals, s'orientaven cap a la troposfera i rebotaven cap a diferents zones de l'antiga URSS, fet que impossibilitava la seva neutralització.
Una dona morta en un incendi a Calonge aquest cap de setmana.
Va passar el divendres a la tarda en un habitatge del municipi i quan els bombers van accedir a l'interior van trobar l'incendi en una de les habitacions, on també van trobar una dona amb mobilitat reduïda sense signes vitals.
I també hem conegut que el dia anterior a la Bisbal va haver-hi un altre incendi en una altra casa sense conseqüències greus.
Una dona ferida i dos agents de la policia local ingressats per inhalació del fum d'un incendi a la Bisbal. Un total de 3 agents de la policia local de la Bisbal van accedir a l'edifici per procedir al desallotjament.
I encara pel que fa a focs, han detingut un home que va calar foc a les Gavarres, atenció.
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home com a presumpte autor d'un incendi forestal a l'espai d'interès natural massís de les Gavarres, a Calonge. Es tracta d'un incendi que va afectar 20 metres quadrats el dia 25 d'octubre.
Déu-n'hi-do. Aviam què passarà amb aquest home. Ja són almenys 2 els detinguts aquest any per incendis al Baix Empordà. L'incendi a Calonge, a les Gavarres, i l'altre cas és l'home detingut per els incendis que s'anaven produint repetidament, que van acabar amb l'incendi gros al Montgrí aquest estiu. És un dels delictes que no entendré mai. La piromania, el fet de ser piròman, no ho puc entendre. Us expliquem també avui al Supermatí. Una manifestació a les basses de Bacamorta per evitar que es restaurin.
Una quarantena de persones han passejat aquest dissabte pels voltants de l'abocador de Bacamorta a Cruïlles. Ho han fet per poder observar les quatre basses que encara queden que el govern s'ha compromès a restaurar i incloure dins el Pla de Zones Humides de Catalunya. Els ecologistes, però, també han aprofitat per visitar les altres basses que es van enterrar il·legalment, asseguren, i que reivindiquen que cal recuperar.
Disculpeu, no, la manifestació no era per evitar que es recuperin, sinó perquè per exigir que es recuperin aquestes bases de Bacamorta, algunes que encara que el govern s'ha compromès a restaurar, i d'altres que van desaparèixer. Les 8 i 6 minuts... Josep Lloret, investigador en biologia marina, assegura que el parc eòlic marí projectat al Golf de Roses no és compatible amb els valors de la biodiversitat de la zona.
És un dels autors de l'estudi científic que conclou que el parc està projectat en una zona protegida i que, per tant, no es podria fer. Vam parlar amb Josep Lloret al Supermatí, on també va explicar que, com exposa l'estudi, la zona de la Mediterrània no és compatible amb cap mena de parc eòlic. Afirma que fer-lo podria danyar el fons marí.
I Palamós recuperarà els refugis i túnels de la Guerra Civil que es conserven al municipi.
Es tracta d'un projecte impulsat des de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós. L'objectiu és promoure i fer visitables els refugis de la Guerra Civil que es conserven al municipi. Per fer-ho, s'estudiaran els refugis per veure si són visitables i després es farà una proposta museogràfica.
I Palafrugell posa en marxa un pla de dinamització de la zona industrial, un pla que vam conèixer ja fa uns dies de la mà també de Begur, perquè ha estat una qüestió conjunta i que aquest dia, aquest cap de setmana, ha comunicat en aquest cas l'Ajuntament de Palafrugell. Sergi.
La Moció Econòmica de Palafrugell ha engegat un pla d'acció per la captació i la dinamització econòmica dels polígons d'activitat econòmica. El seu objectiu és posicionar la zona com a destí receptor d'inversió d'activitat econòmica, tot enfortint el territori i assolint nivells de competitivitat que permetin la retenció de talent i la generació de projectes empresarials innovadors i sostenibles.
I aquest cap de setmana doncs ha tornat el carnaval a Palamós. Bona notícia, per tant, que significa que estem recuperant la normalitat. Centenars de persones han tornat als carrers de Palamós per celebrar la tornada al carnaval.
Ajuntament i colles celebren poder tornar a la normalitat i esperen que la festa sigui un impuls per als pobles. I és que, malgrat que no ha estat tan multitudinari com els anteriors a la pandèmia, els palamosins han pogut gaudir d'una festa molt arrelada del poble.
El carnaval, que també ha arribat a altres punts de la comarca, com per exemple a Torroella de Montgrí, ha estat aquest cap de setmana, i que en bona mesura aquí a casa nostra se celebrarà d'aquí un mes, a l'abril. Per què? Doncs perquè es va prendre la decisió de prorrogar-ho quan la sisena onada de la pandèmia estava en màxims, i es va fer bé en aquell moment perquè era el que permetia la situació pandèmica. Es va decidir doncs prorrogar-ho i enviar-ho un mes més enllà, i d'aquí un mes doncs tindrem aquest carnaval a la Vall d'Aro, a Calonge, a Sant Antoni, a Platja d'Aro, a Sant Feliu de Guíxols, i també a altres llocs, com en aquest cas a la Bisbal, també es recuperarà d'aquí a un mes. I Santa Cristina abordarà la problemàtica dels gats de carrer amb l'assessorament de la Universitat de Girona.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro estudia ordenar i gestionar les poblacions de gats de carrer arran del treball de final de grau d'un estudiant de la UDG, on es tracten les causes i les possibles opcions de gestió.
I ara parlem d'esports, perquè ja us vam explicar divendres passat que aquest cap de setmana no hi havia gaire competicions esportives, però sí que hem de parlar de futbol. Amb un Costa Brava que torna a la crua realitat.
La important victòria de la setmana passada contra el Castelló semblava que donaria ales als gironins per remuntar el vol. Però el Sabadell va tornar a destapar aquest cap de setmana les mancances d'un equip que es va mostrar com en els pitjors moments.
Doncs sí. Quina pena, i esperem que puguin aixecar el cap aviat. Les 8 i pràcticament 10 minuts, més enllà del Baix Empordà, estan passant coses. sobretot a Ucraïna, amb el conflicte que va arrencar dijous passat i que té a tots molt, molt pendent i que està generant també una onada migratòria a la frontera amb Polònia, també. Avui comencen les negociacions entre Rússia i Ucraïna. Les parts encara no han concretat on serà la trobada, que algunes fonts situen a un petit punt fronterer amb Bielorússia a prop de Txernòbil. És la cinquena jornada de la invasió de Rússia a Ucraïna, que comença amb totes les mirades al diàleg entre les dues parts, que hauria de començar avui. Les parts parlen, i de fet Boris Johnson i Volodymyr Zelensky han parlat les últimes hores i han assegurat que són 24 hores crucials per Ucraïna per intentar avançar en el diàleg. Mentrestant, però, la Unió Europea arma Ucraïna i tanca l'espai aeri a Rússia. És una decisió històrica. La Unió Europea destinarà 450 milions d'euros per comprar armes per armar Ucraïna i 50 milions més per adquirir material com ara subministraments mèdics. És una decisió històrica i sense precedents, segons la Comissió Europea. I la invasió d'Ucraïna centra els discursos al sopar de la inauguració del Mobile World Congress, que comença avui a Barcelona. Els representants institucionals presents a l'acte asseguren que la seva solidaritat amb el govern i el poble ucraïnès i Colau ofereix la ciutat de Barcelona com a ciutat d'acollida. Vuit i 12 minuts, és el moment de conèixer la previsió del temps. I avui ho fem amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin temps s'acomiada el febrer al Baix Empordà?
Doncs avui ens acomiadem del febrer amb un temps en general força assolellat, però també amb alguns intervals de núvols en general poc abundants. Pel que fa a la temperatura, l'ambient serà fresc o fins i tot fred a primera hora en alguns sectors de l'interior i fondalades, i la temperatura mínima es mourà entre 1 i 3 graus. La màxima es situarà al voltant dels 15 graus. A la tarda, vent del sud de força entre feble i moderada. Avui també ens acomiadem de l'hivern, que meteorològicament parlant comprèn els mesos de desembre a febrer, un hivern que ha estat termomètricament normal o lleugerament fred al Baix Empordà, amb forces dies de gelada durant el mes de gener, però ha estat molt sec. Esperem que l'inici de la primavera meteorològica, que comença demà, ens porti pluja que cal, i de moment sembla que haurem d'esperar entre dimecres i dijous quan podríem tenir un petit episodi de pluja.
Bones notícies, doncs.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I el comentari del dia, avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan falten dos minuts per un quart de nou del matí, ens l'envia en Miquel 40.
Escoltin aquest jove col·laborador de Ràdio Capital el 8 de setembre de l'any 2015 en plena programació especial per la Fira d'Indians de Begur.
Mira, en aquesta plaça hi ha una desena de parades de menjar, hi ha parades amb botifarres, creps, entrepans, i hem anat ara a la bodeguita del Medio, perquè ahir, quan va acabar el programa, passava, ja vam per aquí i vam veure una cosa que ens va cridar l'atenció. Vam veure que feien ropa vieja, i diem, què és això de la ropa vieja? Doncs ens hem parat aquí i els hi hem preguntat, i parlem ara amb la Maria, que és de Cuba, oi, si no m'equivoco, i que ens explicarà de què està feta la ropa vieja i com es fa.
Vostès, que no l'han vist créixer professionalment, com ho he vist jo, només podran valorar el canvi de veu propi d'un noi de 19 o 20 anys que ara en té 27. És el conductor d'aquest supermatí que avui diu adéu, o si més no, fins aviat, a Ràdio Capital. En aquests 7 anys, en Dani ha crescut i ens ha fet créixer. Ell, com a periodista i com a radiofonista, i creguin-me que no és fàcil trobar les dues coses al mateix temps, i nosaltres hem crescut com a mitjà i també com a amics que som des de llavors. Hem viscut de tot, hem rigut molt i hem tingut moments duríssims, però hem creat un grup d'amics amb en Martí, en Marc, l'Alba, la Mar, en Gerard i tants d'altres que em costa d'imaginar amb en Dani fora de la ràdio. Però les coses són així. En Dani s'incorpora a la direcció de Ràdio Palafrugell i ara s'ha de centrar en aquest nou projecte. Hi va perquè volia millorar les condicions de la seva feina anterior i volia estar més a prop de la seva parella. Jo, que porto més anys de carrera radiofònica que ell al món, li auguro èxits a l'emissora veïna de la mà d'en Dani. I si és certa la frase «Home is where the heart is», no tinc cap dubte que tornarà a la casa que ell, com tants d'altres, ha ajudat a construir. Malgrat que físicament serem veïns, no marxis lluny, Dani.
Gràcies, Miquel. Moltes gràcies.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ai, bé, jo ara amb els nervis m'havia oblidat de pensar quina cançó del dia escollirem avui. Per tant, mira, les últimes novetats que tenim entrades aquí al Supermatí, a la carpeta de novetats. Mira, va, ens agrada molt l'Anna Mena. Avui escoltarem la seva última cançó, que es diu 200.000 Ore.
Sola, io ti aspettero a cena da sola, in mezzo al fumo di mille parole, di canzoni che non hanno età. Sulla pelle il tuo sapore non si muove, siamo bravi a continuare a farci male. Io che non cercavo un ragazzo di strada, poi mi distratta vendendo.
I cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Busques feina? Sí? Doncs t'interessa la jornada d'oportunitats laborals que tindrà lloc el dimecres 16 de març a Palafrugell. Consulta les ofertes, inscriu-te a les que t'interessin abans del dia 28 i si s'accepta el teu currículum et convocaran a entrevistes. Tens tota la informació a www.ipep.cat. Recorda-ho, el 16 de març, jornada d'oportunitats laborals a Palafrugell.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Els dies 5 i 6 de març arriba l'Estocada, la fira rebaixa als carrers de Palafrugell que tots esteu esperant. I aquest any, a més, el dia 5 tots podreu fer esport a la plaça de Can Màrio. Us hem preparat una masterclass amb els nostres centres de dansa associats, on podràs gaudir de l'esport i fer activitats com aeròbics, zumba, ioga, badipam. Així que aquest any passeja, compra i fes esport a l'Estocada. T'esperem els dies 5 i 6 de març a Palafrugell amb més ganes que mai. Organitza Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Ràdio.
les 8 i 20 clavades. Som al Supermatí de Ràdio Capital. Ajuntaments i entitats del Baix Empordà expressen el seu rebuig al conflicte a Ucraïna. Alguns d'ells han estat l'Ajuntament de Begur, el de Palafrugell o el de Palamós. A més, els serveis de salut integrats del Baix Empordà s'han adherit a les manifestacions en contra d'aquesta guerra. Maria Alzina.
Les primeres entitats del Baix Empordà que van fer ressò dels primers atacs d'Ucraïna van ser els ajuntaments com el de Palamós, el de Begur o el de Palafrugell. Tot i l'ambient festiu de Palamós, la població va fer una publicació al seu Twitter expressant el rebuig envers la guerra d'Ucraïna, amb una imatge del no a la guerra. Però altres municipis com Begur han anat un pas més enllà i s'han adherit a la declaració del municipalisme català per demanar una solució pacífica al conflicte d'Ucraïna. Així, a través de Twitter es pot consultar aquesta declaració a la qual s'ha adherit el municipi begurenc. Cal destacar que personatges polítics d'àmbit català com Joan Maragall Sastre, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, o Patrícia Plaja, portaveu del govern a la Generalitat, també han expressat el seu desacord en el conflicte entre Ucraïna i Rússia. Cal destacar la intervenció que ha realitzat la portaveu del govern, ja que ha destacat la feina feta per part de l'equip de TV3. Des dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, tampoc s'han aturat. A Twitter també han publicat el seu desacord amb la guerra existent. A més, els treballadors es van sumar el dia 25 de febrer a les diverses manifestacions contra la guerra i a favor de la pau.
I aquests dies ens estem preguntant quina utilitat tindria ara mateix Radio Capital, Radio Liberty, disculpeu, en l'actual guerra. Durant la Guerra Freda no es va poder crear cap sistema per interferir el senyal d'ona curta que emetia Radio Liberty des de la platja de Pals. Les ones que sortien des de Pals s'orientaven cap a la troposfera i rebotaven cap a les diferents zones de l'antiga URSS, fet que impossibilitava que les neutralitzessin.
Des de l'existència dels mitjans de comunicació de masses, les guerres tenen un altre front tan important com el del camp de batalla, el de la propaganda. En l'era d'internet, les xarxes socials són l'altaveu a través del qual rebem notícies, imatges i comentaris des de la primera línia del front, i l'actual conflicte entre Rússia i Ucraïna n'és l'exemple més recent. Tanmateix, els estats tenen eines que podrien arribar a bloquejar l'accés a la informació, ja sigui bloquejant els accessos a internet, silenciant mitjans o, tal i com denunciaven diversos periodistes a través de les xarxes, limitant l'accés a la informació a fons oficials. Tal i com explica Isaac Easy, gestor dels perfils de Radio Liberty a Facebook i Instagram, l'emissora situada a la platja de Pals va ser un instrument decisiu durant la Guerra Freda entre els Estats Units i l'antiga Unió Soviètica. Des de l'emissora de Pals, els països centrals que conformaven el taló d'acer rebien els programes i les notícies contra el sistema comunista, que va caure definitivament l'any 1991.
Clar, com podria ser això útil, tot això que hem explicat, la història de Radio Liberty durant la Guerra Freda, com podria ser útil en un conflicte com el que existeix actualment?
Durant la Guerra Freda no es va poder crear cap sistema per interferir el senyal d'ona curta que emetia Radio Liberty des de la platja de Pals. I el mateix podria passar actualment, ja que no es tractava només d'emetre amb molta potència, sinó que les ones que sortien des de Pals s'orientaven cap a la troposfera i rebotaven cap a les diferents zones de l'antiga Unió Soviètica, fet que impossibilitava la seva neutralització. Actualment no hi ha documentat cap sistema que permeti neutralitzar aquest tipus de senyals, com sí que podria passar tancant xarxes de telecomunicacions, sancionant mitjans de comunicació locals o la mateixa Radio Free Europe Radio Liberty en la seva emissió local.
Sí, això també ha generat un debat, el fet de si s'han de bloquejar o no aquestes emissores. D'obrir un bloc ara dedicat o que parla sobre diversos incendis que hi ha hagut últimament al Baix Empordà, en un dels casos d'enllaç fatal, perquè una dona va morir divendres a la tarda en un incendi en un habitatge a Sant Antoni de Calonge. Va passar la tarda i els bombers de la Generalitat van treballar en l'extinció de l'incendi, que va ser el número 67 de l'Avinguda dels Països Catalans.
Quan els efectius dels bombers van arribar al lloc, amb quatre dotacions terrestres, sortia fum per una de les finestres de la casa. Van accedir a l'interior i van trobar l'incendi en una de les habitacions, on també van trobar una dona amb mobilitat reduïda sense signes vitals. Els serveis mèdics van valorar la víctima, de 73 anys, i van certificar la mort. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec dels tràmits judicials i de la investigació de les causes de l'incendi.
I a la Bisbal, un dia abans, dijous, va haver-hi un altre incendi en un altre habitatge, però en aquest cas sense conseqüències greus. Va haver-hi una dona ferida i dos agents de la policia local ingressats per inhalació de fum. Tots tres agents de la policia de la Bisbal van accedir a l'edifici per intentar protegir el desallotjament.
La policia local de la Bisbal va rebre dijous passat un avís d'un incendi al carrer del Marquès de Cruïlles del municipi, advertint que hi havia una dona atrapada a l'interior. Activat el SEM i els bombers, quan la patrulla hi va arribar, la dona ja havia estat evacuada per un veí qui la va acompanyar a una dotació del SEM que la va traslladar a l'Hospital de Palamós alhora que va extingir les flames. La dona, ferida, va ser traslladada i ingressada a l'Hospital de Palamós. Un total de tres agents de la policia local de la Bisbal van accedir a l'edifici per procedir al desallotjament. Un cop fetes les comprovacions adients i assegurant l'entrada de veïns i veïnes de l'edifici, dos agents van haver de ser ingressats per inhalació de fum. Fetes les revisions mèdiques corresponents, els dos agents van ser donats d'alta.
Això pel que fa a incendis en habitatge, però en un incendi important que hi va haver a les Gavarres en els últims mesos, ara s'ha detingut el seu presumpte autor. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home com a presumpte autor d'un incendi forestal en un espai d'interès natural al massís de les Gavarres, a Calonja.
La investigació va començar després que el 25 d'octubre agents rurals que estaven fent tasques del paratge de Ruàs van localitzar les restes d'un incendi en una petita franja de vegetació arbustiva que afectava uns 20 metres quadrats. Es tracta d'una zona arbrada de difícil accés i amb potencial de continuïtat de més de 28.000 hectàrees. Al voltant de la zona hi van descobrir restes d'accelerants com pastilles d'encendre foc, ampolles amb alcohol, ampolles amb dissolvent, benzina i també una caçadora de color negre. Els agents rurals van demanar la presència del grup de policia científica dels Mossos per tal de poder completar la inspecció ocular i recollir els objectes localitzats per poder fer-ne l'anàlisi posterior. A partir d'aquí, els rurals de l'àrea de prevenció i els Mossos van dissenyar un dispositiu especial per poder localitzar l'autor de l'incendi. Els agents el van poder identificar i van constatar que es tractava d'una persona que ja havia estat denunciada anteriorment per un delicte d'incendi i danys. El 21 de febrer se'l va denunciar per un delicte d'incendi forestal.
Dos minuts i seran dos quarts de nou del matí. Una quarantena de persones han passejat aquest dissabte pels voltants de l'abocador de Bacamorta, Cruïlles. Ho han fet per poder observar les quatre basses que encara queden, que el govern s'ha compromès a restaurar i incloure dins del Pla de Zones Humides de Catalunya. Els ecologistes, però, també van aprofitar per visitar les altres basses que van enterrar il·legalment, diuen.
Els passejants han estat prop de dues hores fent el recorregut al voltant de l'abocador, del qual hi ha una sentència ferma de tancament i buidatge. La portaveu de la plataforma contrària a l'abocador de Bacamorta, Montse Tena, ha reivindicat que el que pretenen és la recuperació de les 13 basses que hi havia el 1998, a més de tornar a incloure-les a l'inventari de les zones humides de Catalunya.
La recuperació de tota la zona humida. Això significa recuperar tant les basses de Cruïlles com les de Corçà, que en el 1998 eren 13, 6 de Cruïlles i 7 de Corçà. I la reinclusió de les basses de Cruïlles a l'inventari de les zones humides de Catalunya, on estaven des del 1998 i d'on es van excloure el 2001 il·legalment, quan la importància ecològica era exactament la mateixa i quan s'havien d'haver protegit.
Tena reconeix també que l'actual govern sí que està fent passes endavant, però demana més celeritat en el procés de retirar els residus de l'abocador. A la passejada també hi han assistit l'actual director de l'Agència Catalana de Residus, Isaac Paraire, a més d'alguns diputats del Parlament per la demarcació de Girona.
Seguim en l'àmbit ecològic perquè hem parlat les últimes hores al Supermatí de Ràdio Capital amb Josep Lloret, un dels autors de l'estudi científic que conclou que el parc eòlic marí al Golf de Roses podria perjudicar i molt el fons marí. Ho diu un estudi que ha fet ell i quatre investigadors més, quatre investigadors experts, molt experts en tot aquest àmbit, i que vam repassar aquí aquest estudi aquí al Supermatí.
Josep Lloret és un dels nou investigadors que en un estudi científic recomanen excloure els parcs eòlics marins de les àrees protegides de la Mediterrània. Segons va explicar Lloret al Supermatí, el parc eòlic projectat a Roses podria afectar l'ecosistema i la biodiversitat, cosa que assegura que ara no es té en compte. Explica que també que s'ha de tenir en compte que aquesta afectació seria una més de les que ja hi ha a la Mediterrània.
Es podria tenir conseqüències molt nefastes, no només a nivell realment allò local d'on afecta a les estructures d'aquestes instal·lacions, sinó que pensem que podria tenir un efecte més sistèmic, més ecosistèmic en aquest cas, que afectaria una regió molt més àmplia tenint en compte la magnitud d'aquest projecte de 65 aerogeneradors i tenint en compte que la Mediterrània en si i tota la zona de la Mar Catalana ja està sotmesa a moltes altres activitats.
En aquest mateix sentit, Josep Lloret és contundent a l'hora d'assegurar que el parc eòlic marí és incompatible amb la protecció de la zona. De fet, explica que el parc està planejat sobre una zona en què no es podria fer i que, per tant, per tirar endavant el projecte, caldria canviar la normativa.
El que a nosaltres ens importa és que zones com les que hem estudiat no són compatibles amb qualsevol tipus de megaparc eòlic, sigui l'empresa que la porti a terme, és igual. O sigui, no, aquests megaparcs eòlics que estem parlant aquí de 65 turbines no són compatibles amb els valors de la biodiversitat de la zona.
L'investigador destaca que un dels problemes és voler importar o copiar el model de parcs que s'instal·len en altres països del nord d'Europa. Assegura que allà les condicions són diferents i que els molins de vent es poden posar molt més lluny de la costa. A la Mediterrània, en canvi, la zona continental on instal·lar-los és més estreta i els molins s'han de planejar molt més a prop de la costa, cosa que podria ser perjudicial també pel paisatge.
I en tot això, quines solucions o recomanacions proposa Josep Lloret?
Doncs l'investigador en biologia marina fa dues recomanacions. En primer lloc, assegura que cal racionalitzar l'eòlica marina a nivell europeu i treballar de manera conjunta i comuna.
Cal una racionalització a escala europea, no a escala regional ni a escala gairebé nacional, que és el que s'està fent ara. Si cada país i cada regió aposta per en el seu parc eòlic en aquella zona determinada, això no soluciona res. Els mars són globals, no hi ha fronteres, i de la mateixa manera que s'ha aconseguit una política pesquera comuna per tota Europa, s'ha d'aconseguir una energia eòlica comuna marina a tota Europa.
I en segon lloc, Josep Lloret assegura que els gestors pertinents han d'estudiar molt bé aquest tipus de projectes. Explica que hauran de posar en una balança la preservació de la biodiversitat i la creació d'energia eòlica marina, que també troba necessària. Tot i això, assegura que cal planejar amb seny i en els llocs correctes.
I és aquí on el gestor ha de prendre l'última decisió de què fer en aquests casos. Nosaltres ho veiem claríssim, claríssim, que s'ha de desplegar l'energia eòlica marina, malgrat alguns no agradarà, perquè evidentment el que estàs fent és fer el harakiri d'algunes zones del mar, però en bé de la necessitat de tenir aquest tipus d'energia s'haurà de fer. Ara bé, s'ha de fer en els llocs amb seny i correctes.
Vuit i 33. Palamós recuperarà els refugis i túnels de la Guerra Civil que es conserven al municipi. Es tracta d'un projecte impulsat des de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós.
L'objectiu és promoure i fer visitables els refugis de la Guerra Civil que es conserven al municipi. Aquest pla director inclou l'estudi geològic d'aquests túnels, així com la posterior proposta museogràfica. Això inclou des de la senyalització i ubicació de plafons informatius a la il·luminació d'aquestes galeries. Durant aquesta setmana, tècnics municipals i geòlegs han realitzat noves visites tècniques a les diverses galeries existents per poder valorar l'estat d'aquests túnels i les possibles afectacions que puguin tenir. Es tracta de les visites sobre el terreny que realitzen aquests especialistes per tal de poder determinar i localitzar possibles patologies que puguin tenir aquestes galeries, causades pel pas del temps, els aqüífers existents o la humitat acumulada. Els resultats d'aquest estudi determinaran les accions que caldrà fer en cada cas i les possibilitats d'obertura al públic d'aquests espais. El projecte s'ha centrat en les galeries ubicades al Parc del Puig del Molí de Vent i els refugis que es troben localitzats al pati de l'Escola La Vila.
importantíssima aquesta recuperació del patrimoni històric de Palamós i concretament el patrimoni de la Guerra Civil, un dels elements, un dels períodes històrics més oblidats a casa nostra. Com estan actualment aquestes galeries?
Doncs en el cas del Molí de Vent hi ha una xarxa de túnels annexos als elements que varen formar una bateria de defensa de costa, amb canons i un búnquer de comandament de tir, que durant la Guerra Civil protegia el municipi i el port dels atacs navals. Les galeries s'utilitzaven principalment per la logística operativa militar i d'ubicació de les municions. Del refugi situat a l'escola La Vila es conserven dos dels quatre accessos que havia tingut originalment. L'estructura actual s'estén al llarg de més de 100 metres i una profunditat d'uns 2 metres i mig des del nivell del pati. La galeria està excavada a la roca manualment i es creu que podria tenir una cabuda per unes 400 persones. L'Ajuntament de Palamós valora per una fase posterior la museïtzació també del refugi que es troba ubicat a la plaça dels Arbres.
Vuit i 36, de seguida tornarem a Palamós perquè aquest cap de setmana s'hi ha viscut un dels grans carnavals de casa nostra, però abans hem d'anar a Palafrugell. Palafrugell posa en marxa un pla de dinamització de la zona industrial. L'Institut de Promoció Econòmica ha engegat un pla d'acció per captar i dinamitzar l'economia i dels polígons d'activitat econòmica. El seu objectiu, l'objectiu d'aquest pla, és posicionar aquesta zona com un lloc on rebre inversió constant, tot enfortit, diuen, el territori i assolint nivells de competitivitat que permetin retenir el talent. Sergi Villena.
Per aquest projecte, l'Ajuntament de Palafrugell ha realitzat la contractació d'una persona amb dedicació exclusiva sota la figura d'agent d'ocupació i desenvolupament local. Aquesta persona serà la responsable del projecte i del desenvolupament de les diferents línies d'actuació conjuntament amb tots els agents implicats. Els polígons d'activitat econòmica de Palafrugell tenen com a llindar els polígons de la Riera d'Esclanyà de Begur, motiu pel qual l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell va considerar que seria més eficient realitzar una actuació conjunta. En aquest sentit, l'Ajuntament de Begur ha signat un conveni de col·laboració amb l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell per sumar-se a la iniciativa. Dimecres passat a la tarda es va fer la presentació a les empreses dels polígons de Palafrugell i la Riera d'Esclanyà de Begur, on hi van assistir una vintena d'empreses. A partir d'ara es començaran a definir les principals línies d'actuació amb les quals s'ha de començar a treballar.
I l'avinguda 11 de setembre de Palamós ha recuperat aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte, una imatge que feia 2 anys que no es veia. Des de primera hora de la tarda, les colles de Carnaval esperaven el seu torn per desfilar en l'acte principal del Carnestoltes, una festa que van seguir centenars de persones als vorals de la rua en una tornada a una certa normalitat. Molta festa per un poble que viu el Carnaval. El jovent necessita això com el pa que menja. Això és el que va dir la presidenta de l'Associació del Carnaval, Dolors Ors.
El dissabte van ser 31 les colles que van acabar participant, la gran majoria de Palamós. Moltes d'elles no havien pogut assajar el ball amb la comparsa, però el més important era gaudir de la festa i riure plegats. La Núria Jové és membre de l'entitat Les Troneres i explica que tota la colla ha volgut sortir. No podíem fallar aquest any, ho hem hagut de fer tot per WhatsApp, però la qüestió era fer el carnaval, assenyala.
Perquè de fet no ens hem pogut reunir, perquè per la merda del Covid no ens hem pogut reunir, però ho hem fet tot a través de WhatsApp. No, però bueno, hem improvisat i hem buscat un disfraç una mica més senzill, però sortirem igual, hem de sortir a gaudir, a disfrutar i a passar-nos-ho bé. No podíem pas faltar.
I és que malgrat que no ha estat tan multitudinari com els anteriors a la pandèmia, els palamosins han pogut gaudir d'una festa molt arrelada del poble. De fet, es tracta d'un esdeveniment que comporta una sèrie d'actes vinculats que allarguen gairebé 10 dies la festa. Per això, explica Ors, no es van plantejar moure de dates al Carnaval. No només és la rua del dissabte, sinó que hi ha dinars, vermuts, la rua infantil i molts més actes que celebrem i no és fàcil ajornar-ho tot, ha remarcat.
En el nostre cas parlem d'una setmana i mitja d'actes. Aleshores, traslladar per part d'un ajuntament, d'un poble, una setmana i mitja d'actes és complicat. Val? I aleshores van dir, i com estarem a l'abril? Com estarem al maig? Si tampoc ho sabem. Ara sabem que estem en un moment bo, tirem endavant. Aviam, una cosa és clara, sabem tots que aquesta pandèmia ens ha fet molt mal econòmicament i anímicament, però psicològicament necessitem ballar, saltar i disfrutar. Ho necessitem.
Amb tot, Ors explica que aquest 2022 no han demanat a les colles que estrenessin vestimenta o que tinguessin preparada una coreografia impecable. Sabem que la pandèmia ha afectat econòmicament també les entitats. Aquest any el que volem és recuperar-ho i poder passar-ho bé plegats, ha conclòs.
Doncs feliços perquè arrenca, torna una mica la normalitat. Ara parlem dels esports. Concretament de futbol, perquè el Costa Brava torna a la crua realitat. La important victòria de la setmana passada contra el Castelló semblava que donaria ales als gironins per remuntar el vol, però el Sabadell va tornar a destapar aquest cap de setmana les mancances d'un equip que es va mostrar com en els pitjors moments. Males notícies, per tant, pel Palamós. Repassem aquest resultat esportiu amb en Sergi Villera.
El resultat final de 3-0 podria haver estat fins i tot més ampli, especialment tenint en compte el domini que van exercir els locals. Tot el camí fet pels blau i vermells en les últimes jornades es va enfonsar de cop i, a més, van patir la lesió de Galindo i l'expulsió de Romero. Tots dos seran baixa en el proper partit, a casa contra el Cué, que és el Betis B. Ara sí que serà a caixa o faixa. Si es volen mantenir esperances de salvació, cal guanyar a l'últim classificat. El factor camp i la necessitat dels punts fan que el Costa Brava hagi de plantejar-se aquest proper duel com una autèntica final.
Gràcies, Sergi Villena, gràcies a tots. De seguida tornem i ho farem amb la Marc Coll amb una nova secció de les Veus de l'Empordà.
Garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals.
Informeu-vos-en al 972-300-228 o a garoïnada.cat.
Les Garoïnes, els restaurants de la Garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Empordà.
100% Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Bon dia a tots i a totes, una setmana més a la secció Veus de l'Empordà, una secció que ens serveix per conèixer des d'històries personals de diferents veïns i veïnes del Baix Empordà fins a entitats amb un valor social molt important al nostre territori. I aquest és el cas d'avui, ja que parlarem amb l'associació El Trampolí de la Bisbal d'Empordà, una associació pionera a Europa i a l'Empordà en ajudar a persones amb discapacitat intel·lectual. Tenim amb nosaltres avui a l'estudi a la Maite Cobos. Hola, Maite, que Hola. És presidenta de l'entitat.
Hola, bon dia, gràcies.
Bon dia. I a la Cristina Bages i l'Anna Roselló. Bon dia, que són usuàries de l'entitat. A veure, comencem, si et sembla, per Maite, amb tu, per donar a conèixer una mica més aquesta entitat. Qui no la conegui, què feu en aquesta associació? Què fa el Trampolí?
Bueno, el Trampolí és una entitat viva, molt viva, i per tant fem infinitat de coses. Bàsicament atenem a persones amb discapacitat psíquica i el nostre lema és el millor per les persones amb discapacitat psíquica. Quan dic el millor és el millor, és a dir, si vols anar a un hotel, vés a un de 3 estrelles, per posar un exemple, no?
Sí, sí.
Per trencar una mica la història d'aquest col·lectiu, on està molt marcada en qualsevol cosa està bé per ells, no? Qualsevol roba, qualsevol activitat.
S'ha de trencar tòpic, aquests tòpics s'han de trencar.
S'ha de trencar totalment i s'ha de portar. Ells poden aportar molt a la societat, per tant, el nostre objectiu és visualitzar el col·lectiu a través de diferents activitats relacionades bàsicament amb l'art, com teatre, exposicions, música, local, i portar-los a la societat, per ajudar la societat, perquè per ells ja els ajudem. Vull dir, però la societat està molt deshumanitzada i crec que ells poden, aquest col·lectiu pot aportar molt, sí.
Perquè, clar, vosaltres fa molts anys fa molts anys que va néixer l'associació. En quin moment també vau creure que era necessari? I si és difícil també engegar una associació així a l'Empordà? Vull dir, sí. A vegades en els pobles petits costa, no?, engegar aquest tipus de projectes i associacions. No sé si us va ser complicat i com
sí,
us vau adaptar.
No va ser complicat realment, no. No va ser complicat, va ser complicat el trencar esquemes, perquè hi havia entitats que no acceptaven això, saps? I bueno, vam estar criticats, bueno, el que passa sempre, però nosaltres ens donava igual i vam continuar endavant, perquè vam començar fa 20 anys. Ara d'aquí a 3 anys celebrarem el 25 aniversari, i en aquella època, per exemple, al Baix Empordà o en llocs, no hi havia grups de teatre, no es visualitzava tant el col·lectiu, quedava molt més tancat en centres, no? I nosaltres vam voler trencar amb tot això i vam crear un grup de teatre com a eina, el teatre, d'arribar a la gent i bueno, pues, mostrar-los d'una forma digna, no? En aquelles hores era important. I bueno, i no sé, la gent es va volcar força. El complicat d'aquest territori és que és molt dispers. I tot el que costa és que quan crees un projecte o una activitat, clar, un noi és d'aquí, un altre és d'allà, un altre d'allà, no tenen cotxe, no tenen carnet, per tant, la
clar,
logística...
Com ho fan? Perquè al final l'havíeu d'escollir també un lloc, esteu a la Bisbal, però
sí.
És el que dius tu, no?
Clar,
que
és... I bueno, aquí s'ha d'anar a buscar el cor de la persona, i aleshores molts voluntaris deien, ah, jo vaig a buscar l'Anna, pues jo vaig a buscar la Cristina, pues jo vaig a buscar, i voluntaris amb cotxes, pues anàvem a buscar-los i van començar a fer teatre, i bueno, el teatre ens va despegar.
Clar, perquè si anava a dir, ara volia parlar també amb la Cristina i amb l'Anna, perquè diu teatre, però també feu moltíssimes altres activitats, que
sí.
no es queda el teatre.
Sí.
No?
Sí. Fem sortides de cap de setmana també, amb la monitora del pis.
I també, bueno, i també abans em dèieu, abans de fer l'entrevista, cuina, vull dir que...
Sí, sí.
I què més? Què més, Anna?
El taller de teatre i moltes coses.
Sí. I tu, Cristina, què t'agrada fer?
A mi m'agrada la cuina que estem fent i el taller de teatre que estem preparant. Una del 3 d'abril,
sí.
Una obra de teatre que és musical, que farem a Bisbal i per a Palafrugell.
I ens han fet aquí un spoiler, eh?
Sí, sí, sí. És molt espavilada la Cristina, sí. Anda que no. Sí, sí.
No, i vosaltres, perquè podeu triar les activitats que feu, o us apunteu a tot, o com funcioneu amb això? Vull dir que dieu, us ofereixen...
Bueno, l'horari del trampolí té més a dintre que pas a fora.
És que elles dos treballen. Cristina treballa a l'Ajuntament de...
Sí, jo treballo a l'Ajuntament de Palafrugell.
I l'Anna treballa a l'Ajuntament de Palamós.
Clar, llavors us combineu, no?
Sí, combinem.
Sí.
Quan acaben de treballar, s'apunten a les activitats de tarda.
Sí. Perquè tots els membres que venen treballen o...?
No, No, allà tenim un servei de teràpia ocupacional pels nois que no poden treballar, i li donem servei de 9 del matí a 5 de la tarda, tot i que tanquem a les 6 al centre, no? Però després, a part d'això, la gent que treballa pot apuntar-se a tallers que els interessa. Per exemple, ha hagut un noi que ballà, que ensenyava ball, no?
Sí.
Que ensenyava ball i s'apuntaven al ball. O també ve un noi que els ensenya biorespiració als matins, elles dos no poden, però...
No, treballem i no tenim temps.
No tenim temps.
Nosaltres aneu a la tarda, clar, sí, i feu les activitats que hi ha a la tarda.
Sí, fem l'activitat que hi ha a la tarda. El dijous, per exemple, fem el teatre, el taller de teatre amb la Maite.
Sí, i... però som molt espavilades, eh? Perquè no poden, no poden, però el dia que muntem una excursió, les dues demanem feina.
S'escapen,
Sí, ara el dia 22... m'he agafat un dia de festa per anar a una sortida que anem al Museu d'Alí a Figueres.
I ella ja s'ha demanat festa.
Perquè, clar, l'altra és aquesta, la feina. Els ajudeu també vosaltres a buscar feina?
En el cas de la Cristina, sí. Li vam buscar nosaltres i jo personalment vaig estar perseguint l'alcalde fins que s'havia d'amagar a totes les cantonades i el vaig enganxar i li vaig dir
mira,
infraganti, el vaig enganxar i vaig insistir fins que la van contractar, perquè la Cristina té problemes de visió i havia d'anar a Girona, sembla una barbaritat.
Clar, és que és complicat perquè està...
Sí. Són 40 minuts. I anava a Girona de la Bisbal, la Bisbal o per la Fugell.
Sí, no parava. I jo li vaig dir, ostres, és una noia d'aquí del poble, doncs feu alguna cosa, i el vaig estar perseguint fins que el podia dormir tranquil, l'home.
I en el cas de l'Anna també vol,
No, l'Anna ja va entrar amb nosaltres quan ella ja treballava. També l'Anna l'acullen molt, està molt ben acollida a l'Ajuntament de Palamós, la veritat. I, bueno, ens ajuden molt quan parlem amb ells i tal. I bueno, nosaltres, doncs, els altres nois venen de 9 a 5. Tenim diversos projectes dintre del trampolí. Un dels projectes és la bomba, perquè és accions al Baix Empordà. Això vol dir que...
Sí, que també potencieu vosaltres el territori, no?
Sí.
A l'entitat, que això és important també.
Arriben nois de tot arreu, de tota la comarca. Nosaltres tenim tres furgonetes i els recollim. Però fem una cosa que no la fa cap entitat, i és que no tothom ho sap, però quan arriba un noi... d'un altre país, si no té papers, no pot anar ni a l'escola ni a l'especial, ni pot anar a cap centre de discapacitats. Això és una incongruència molt gran, perquè una persona que tingui totes les seves capacitats, bueno, pues, es quedarà a casa, anirà a buscar diners, treballarà en negre per sobreviure.
Sí.
Però una persona amb discapacitat, això està passant aquí al territori, s'ha de quedar a casa tancada
sense poder fer res.
Sí, i som els únics que els acollim. És a dir, nosaltres amb acció al Baix Empordà, qualsevol persona amb discapacitat psíquica té les portes obertes, independentment si tingui papers o no, ens ven igual els papers.
Clar, i llavors com a entitat també com us financeu? Perquè clar, també és complicat, perquè és el que dius tu, al final acolliu a tothom qui vulgui venir, no?, i qui ho necessiti, que és super preciós això i molt bonic, però clar, d'alguna manera... heu de poder tirar endavant tot això.
Nosaltres, la nostra filosofia és no dependre de les entitats públiques, perquè a la que hi ha una crisi te vas a passeo, i bueno, i tenim tres botigues de segona mà, una a Torroella, una a la Bisbal i una a Barcelona, i amb aquestes botigues de segona mà ens financem.
I també doneu feina,
i donem feina, no?,
a tots els usuaris que teniu a l'entitat.
Usuaris i persones que són grans o que tenen alguna dificultat i que tenen algun tipus de discapacitat física, inclús, que no tenen accés al treball. Nosaltres ara tenim 25 treballadors entre tots els serveis. I jo de vegades li dic a l'alcalde, som l'empresa més gran que hi ha a la Bisbal, no sé com ho veus, però no ho veuen. Això no ho veu. I bueno, i els nois també van a la botiga i ajuden.
Clar, perquè els serveis que oferiu són de pagament, vull dir, són de pagament, perquè clar, això és...
No, la majoria no. Per exemple, aquesta gent sense recursos, doncs, poden accedir, i nosaltres tenim servei de menjador, serveis... Les activitats, per exemple, que te donaré un exemple. Nosaltres anem a una hípica. Tenim apadrinat un cavall. La hípica la paguem nosaltres, al trampolí. Per què? Perquè moltes famílies no podrien pagar un servei d'hípica. Biorespiració ho paguem nosaltres també. la dansa ho paguem nosaltres. Nosaltres financem quasi totes les activitats i els nois van de forma gratuïta a les activitats aquestes. Per què? Pues perquè hi hagi una igualtat d'oportunitats d'ells.
No, no.
Si no, podrien accedir només a les persones amb discapacitat psíquica amb molts recursos.
I que ja tinguessin feina, vull dir, clar.
Aquesta.
Exactament. Mm. Perquè vosaltres dues, no sé si sou l'entitat des de que va començar, com la vau conèixer també? Perquè...
Jo perquè vaig anar, feia les sortides de cap de setmana i allà vaig conèixer la Maite i me va agafar per fer teatre.
O sigui que al final el teatre ha tirat molt, perquè jo sé que el teatre és un dels punts forts de l'associació, vull dir que, no?
Sí. Nosaltres a més vam ser el primer grup, l'únic, i som els únics que grup de teatre compost íntegrament per persones amb discapacitat psíquica que participa de la campanya de grups de teatre amateurs de Girona de forma normalitzada amb tots els altres grups. I bueno, pues hi ha municipis que ens contracten per anar a fer teatre al municipi, com podrien contractar qualsevol altre. Sí, una forma totalment normalitzada. Sí, sí.
Però això també ha sigut una feina d'anys que heu hagut de fer vosaltres, no? També des de l'entitat, vull dir que...
Trencar esquemes.
Clar, trencar esquemes i que es normalitzés tot això.
Sí, sí, sí. I intentar fer, o sigui, que el teatre no sigui mediocre, sinó, si pot ser, millor que un altre, per poder competir, no?
Clar.
Perquè no els vegi mediocre o, ah, pobrets, o... sinó que... I ells, la veritat,
que ho fan
que...
igual de bé, que vull dir que al final, no? Sí. és assajar com fan totes les companyies, vull dir que tothom necessita assajar, vull dir que ningú neix sapient fet de tot, has de practicar.
Inclús vam a Alemanya, a Reda Wiedenbruck, al costat de Düsseldorf, ens van contractar per inaugurar un teatre de 5 milions d'euros.
Ah, sí.
Tant us en recordeu?
Si vau anar les dues, vau anar, veig, no?
Sí.
I de què anava l'obra? Us en recordeu? Perquè per el que diu fa temps d'això.
Sí. Anava sobre què passa quan... Era una mica dramàtica, eh? Ah, què passa quan te falta...
Un familiar.
Alguna persona...
Estimada.
Estimada.
Especialment la mare, no? Què passa? Que...
Ostres, perquè els temes els trieu tots conjuntament? O com trieu el tema? Perquè, clar, imagino que cada any deveu fer una obra diferent.
Sí,
anem canviant.
I qui tria els temes de les obres? Vosaltres? O ho trieu vosaltres? Doncs?
Depèn.
Depèn.
Surt una mica entre tots.
Entre tots
i fem. I a la jefa també.
La jefa també. Sí, bueno, jo faig una mica de filtre, però participen tots. O sigui,
sí.
El procés creatiu és molt participatiu, eh?
Bueno, al final sou com una, no? Com una gran família, també, que això és important.
Sí, la veritat és que sí. Ah. I van agafar l'avió fa 15 anys o 20, no sé, la primera vegada que agafaven un avió, i va ser molt espectacular, eh?
Era una bomba.
Un d'ells es va dormir a sobre de l'ombro d'un alemany. L'altre, bueno, jo què sé, l'altre deia, esto no se mueve. Va ser molt divertit, sí.
I bueno, les primeres vegades de tot.
Sí, a partir d'aquí ja. Van anar a Madrid també, al Congrés, a fer una entrevista al José Bono, en fi, hem fet moltes coses, sí.
Sí, no, ara parlarem, perquè també vosaltres, no és la primera vegada que veniu a la ràdio, ara en parlarem, però també, abans d'entrar en això, jo mai et volia preguntar, un dels aspectes més importants de l'entitat que a mi em va sorprendre molt quan ho vaig veure és l'acompanyament als usuaris més grans.
Sí.
Vull dir que teniu aquest projecte creat amb això. No sé si heu detectat moltes mancances en aquesta etapa, més que no pas en l'etapa de la joventut, en aquest cas.
Sí, és un món molt desconegut, perquè l'esperança de vida ha augmentat molt, però no hi ha els recursos. La societat no ho té en compte i no hi ha recursos per a aquestes persones. I de cop pues, comença la demència, comença... i sobretot la mancança dels referents. Clar, els nois es fan grans, per tant falta la mare, el pare, el referent, i molts d'ells han de canviar inclús de lloc físic d'on vivien. Nosaltres ara tenim una noia de Salamanca que va morir la mare i ara ha vingut a viure aquí a Torroella amb la germana. Tenim una altra noia que els pares ja no hi són i viuen amb l'àvia, perquè els pares...
Clar.
Malauradament han marxat abans que l'àvia i se'ns comencen a fer grans i han patit alguna pèrdua també, i tenim un projecte que espero que engegui ja aquest any, que és un projecte de vida on els nois poden viure allà i marxar des d'allà, és a dir, no haver de fer tants canvis durant...
De domicili, de vides, sí. Que al final costa a tothom haver de...
Sí, i adaptar-ho, perquè si l'entorn és l'adequat, com va passar amb en Jordi Llibero, se'n recordeu?
Ah, sí.
Si l'entorn és l'adequat, el noi pot viure en qualitat de vida molts anys. Sí, el que manca és l'entorn, tant físic com emocional, saps?
No, perquè tot això, clar, on ho feu? Vosaltres teniu un espai a la Bisbal, com dèiem,
sí.
però clar, si voleu dur a terme aquest projecte, com ho heu de fer? Perquè hi ha coses que sé que externalitzeu i que aneu a fora, però clar, suposo que l'ideal seria tenir-ho tot a dins, sí. I fer-ho tot en un mateix lloc.
Sí, nosaltres ara tenim, bueno, estem en el procés de tenir un terreny que ja està molt avançat i allà construirem. Tenim el projecte a nivell arquitectònic ja fet. És un projecte basat en diversos punts, com és l'ecologia també, perquè tots els elements de construcció seran ecològics. Mm-hmm. També basat en l'espiritualitat, perquè allà es faran, bueno, coses, no? Ioga i coses d'aquestes.
Sí.
I basat